Vinga, va, comencem el programa, que tenim moltes coses per explicar avui. I comencem amb el Jaume Jiménez, com sempre, amb la secció de la intuïció esportiva, que déu-n'hi-do els temes interessants que estan sortint aquesta temporada. Benvingut, Jaume, una altra vegada.
Què tal, com esteu?
Clar, ara hem dit nutrició esportiva, i quan diem nutrició esportiva, la majoria de persones pensem en suplements, complements, preparats amb pols de proteïna, etc. Aquest és un dels mites que hi ha sobre un tipus de nutrició que està orientat a millorar el rendiment dels esportistes, que per això serveix la nutrició esportiva, per reduir o evitar lesions, per millorar la recuperació, i tot això, si es pot fer tenint cura de la salut, que seria l'ideal, doncs molt millor. Parlem de tots aquests mites amb el Jaume Jiménez. Ja sabeu que és dietista nutricionista, director de Nutritional Coaching i director del màster en nutrició a l'activitat física i l'esport de la Universitat de Barcelona. Tu trobes, no, això? Ah, nutricionisme esportiu, vale. Lo dels polvos.
Sí, sí. Bueno, això és una jungla absoluta, el tema de la nutrició esportiva. I he portat alguns mites que molts dels nostres oients hauran escoltat, inclús ells ho pensaran. Llavors, el que anem a donar és una mica de llum a tot això. I sí que m'agradaria parlar del primer, que s'emporta la palma en l'àmbit de l'esport des de fa, no sé jo, 100, 200, 300 anys, que és quanta més proteïna, més rendiment.
Ai, sí.
No? O sigui, sembla que si no menges cabassos de proteïna, no rendiràs. Això és absolutament fals.
La proteïna fa múscul i el múscul fa que disparis cap a la meta.
I això és veritat, però jo ara et faré una pregunta. Tu saps, sense fer esport, quanta quantitat de proteïna va al múscul quan tu menges una dosi de 20 grams? Perquè tu menges 20 grams de proteïna làctea, d'acord?
Que això seria dos iogurts, no sé.
No,
una mica més.
Una mica de kefir, va, és igual.
Una miqueta més.
Seria que un got de llet, no? Potser.
Sis petits ulls.
Una miqueta més d'un got. Sí, mig litro, una mica més. El típic batut proteic, 20 grams.
Molt bé. Quanta d'aquesta proteïna va al múscul?
Quanta diries que va al múscul sense fer esport?
Sense fer esport, la meitat. 10.
Pues, sento dir-te que 2 grams. Un 10%.
Per tant, hauré de beure'n més, no?
Si tu menges, en lloc de prendre 20 grams, prens 40, sense fer esport, quanta va al múscul?
4? 2 igual?
2, 3.
Ostres, doncs m'aprendré tot el dia prenent-me el batut de llet.
Això és molt important, que estem, el que està dient el Jaume.
No és quanta proteïna, és estimulo jo que la proteïna que menjo va al múscul. Ara et faig la mateixa pregunta. Tu prens 20 grams de proteïna làctea, per exemple, i tu fas exercici de força.
Després o abans? És igual, això.
És igual, a la vida.
Exercici de força i prens els 20 grams. Quanta quantitat de proteïna va al múscul?
Els dos igual?
Abans hem dit dos.
Abans hem dit
dos. Pot anar en lloc del 10%, pot anar fins a un 30% d'aquesta proteïna que menges al múscul, fent exercici de força. O sigui, què vol dir? Que en el millor dels casos, si tu fas esport, exercici de força...
Això vols dir peses, perdona, per exemple?
Sí. I tu menges bé aquesta dosi de proteïna, el 30% anirà al múscul. Vol dir que no per menjar més proteïna aconseguiràs fabricar més múscul. Yeah. El que faràs és menjar més proteïna, que això augmentarà el treball pel fetge, augmentarà la síntesi de greix, augmentarà l'oxidació de proteïna, però no fabricaràs més múscul. Per tant, els oients han de saber que el que és més important és la quantitat de proteïna que jo menjo, però al moment, la qualitat i si faig o no activitat física. Perquè menjar proteïna per menjar, per millorar el rendiment, no està demostrat a dia d'avui, segle XXI, que millori el rendiment. Per tant, jo ho sento per les empreses que comercialitzen proteïna.
No ho sentim.
Però la proteïna està bé, i ara parlarem també de si el suplement realment millora o no amb l'alimentació. Però s'ha de prendre la quantitat que un necessita i estimular que allò que mengem vagi realment on nosaltres volem.
I quan parlem de proteïna, ara tothom està pensant en batuts proteics.
Exacte.
Aliments primer, com a primera opció.
Excel·lent. Hi ha un producte que a mi m'agrada moltíssim. Excel·lent.
El filet.
Quan anem a fer esport i hem fet un exercici muscular potent, Requesón con miel.
Mel i mató.
Mel i mató.
Mare de Déu.
Boníssim.
Hauré de començar a fer esport.
És veritat, té molta proteïna.
Proteïna, a part, el mató té una quantitat molt important de proteïna de suero, proteïna de whey, d'acord? Per tant, és un producte excel·lent. I clar, la gent diu, hosti, i puc menjar Melimató després de venir del gimnàs? Excel·lent. Arròs amb llet, un altre producte.
Oi, 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 oi.
Clar, o sigui, però clar...
M'apunto al gimnàs ja.
Home, és que hem de saber el que...
Home, ni que sigui, ni que sigui per fotre'm això.
Clar, que
per...
no funciona així, això.
Però hem de saber que l'alimentació ens pot cobrir perfectament. El que passa que sí que és veritat, també, que moltes vegades no és possible menjar-te una melimató o un arròs amb llet, i a vegades el suplement et pot assegurar la dosi correcta en el moment molt fàcil. Acabo el gimnàs i m'ho prenc de seguida. Això és important. Però l'alimentació i la suplementació, si es fa bé, donen el mateix resultat.
Jaume, no sé si ho tenies previst, però ja que has parlat de mató i mel... La gent diu, oh, no, si estem parlant de proteïna, quin paper tindria la mel aquí amb el tema de la proteïna, si no hi ha cap relació? Però sí, no?
Doncs fixa't, quan nosaltres mengem proteïna i mengem hidrat de carboni, estem facilitant que aquesta proteïna que nosaltres estem menjant vagi més fàcilment al múscul.
Toma. Perdona, què seria l'hidrat de carboni en el melimató?
La mel.
La mel. La mel és hidrat de carboni, hòstia.
El sucre, és un sucre.
La mel el que fa és...
Ja portem un any, nen, eh?
Sí, ja ho sé, sí. Ah. Sempre penso en pasta, penso en coses de... Bueno, en farines i coses.
És lo habitual, eh?
Per això, per això.
La mel el que fa és augmentar el nivell d'insulina a la sang, i la insulina el que fa és obrir la porta de la cèl·lula perquè entri el sucre i perquè entrin els aminoàcids. Per tant, aconseguirem millor resultat si mengem una miqueta de carbohidrat amb aquesta proteïna. Això és més correcte.
Oi, hem estat molta estona amb aquest mite, però és igual. Primer mite, la proteïna no... Bueno, o la, consumir proteïna no millora necessàriament el rendiment, eh? Segon.
El segon, la cafeïna deshidrata.
En sèrio?
No, no.
És un mite.
Ah, val, val.
Aquest és un mite que molts esportistes ho tenen. De fet, hi ha hagut investigació que parlava d'això, però si parlem de la investigació més recent, de 2018, estem parlant que s'ha demostrat que la cafeïna no deshidrata. No deshidrata, o sigui, dosis que ja milloren el rendiment significativament, s'ha vist que no generen més deshidratació. Això és un mite que molta gent pensa encara, i no és ben bé així.
Per això em prenc el cafè amb gel, vull dir el cafè, i el gel, que és l'aigua.
Ah, exacte, perfecte.
Per hidratar.
Per no deshidratar-te.
Clar, sí. No sé.
Però sí que, vaja, has pres una experiència personal, però no comparteixo gaires coses, tampoc. Quan prens cafè, al cap de 10 minuts vas al lavabo sí o sí, no? Bueno,
sí, però això també vas al lavabo per anar de ventre.
Sí. No, dic per orinar, eh? Per miccionar.
Sí, però no està clar. Quan prens cafeïna anhidra, que és, diguéssim, la forma que normalment tenen els suplements, els gels, barretes, càpsules, no té un estímul important sobre la diuresi, significatiu. Perfecte. Per tant, és un mite que a dia d'avui, ja dic, les recents investigacions ben fetes, amb un nivell d'evidència potent, no hi ha... No, més que la percepció que puguis tenir, però realment no estimula la diuresi com per afavorir d'una manera significativa la deshidratació.
Aprofito per recordar-vos que... A veure, no aprofundirem amb la cafeïna, però en part de la proteïna abans tenim una secció amb el Jaume de la temporada passada penjada també al web de Catalunya Ràdio, al Sants i Estalvis, on parlàvem de la proteïna, les funcions que té l'esport i altres utilitats, i també en tenim una altra parlant de la cafeïna, com s'ha de fer servir per millorar el rendiment esportiu, perquè això és una cosa que està demostrada científicament que succeeix, però s'ha de fer d'una manera adequada. També tenim una secció explicant-ho. Quin gust, poder fer això. Escolta'm,
ja tenim fons d'armari.
I ja tenim un fons d'armari. Tercer mite.
Home, aquest us sonarà a tots. La carnitina quema grassa.
Aquest al David no li sona de res.
Jo no. Carnitina, de carn, carn, filets...
No, la carnitina són uns potets que venen a molts llocs, que tenen bastant bon gust, per cert. M'ho han dit, jo no els he tastat mai, eh?
Com la jalea real.
Que diuen que crema el greix. Diu, si prens això, 500... No sé si hi ha una quantitat, a més a més.
1.500 mil·ligrams.
500 mil·ligrams van bé per... No s'ha demostrat que això funcioni per cremar millor o més els greixos, eh?
Mira, jo us faig una pregunta, i és... Jo vaig a pintar un pis de 60 metres quadrats...
Sí.
I m'emporto per pintar aquest pis...
ja ho vaig a venir.
300 litres de pintura. I en un altre pis de 60 metres emporto 60 litres. En quin dels dos pisos pintaré millor?
Ets bon pintor o mal pintor? Home, no ho sé, sobrarà molta pintura, però si te'n sobra, millor te'n sobri, no? 300.
poses a l'armari un altre dia...
Amb 60 litres...
Tens prou, eh?
Home, sí, home, és un litre per metre quadrat.
Clar, tenir més producte no vol dir que vagi a pintar millor.
Ja. Yeah.
Perquè tindré 60 metres. Això és el que passa. La carnitina té un efecte en el cos, que sí que és veritat, que el nostre cos pot fabricar carnitina. I el que ajuda és a agafar el greix, perquè ens entenguin, agafar el greix i ficar-lo dintre de la cèl·lula perquè es cremi. D'acord? Ja ho fabriquem nosaltres. Llavors, què passa? Que diuen, ah, doncs pren més carnitina i, clar, aquesta funció la multiplicaré.
Clar, des del sofà, no?
Exacte. Però, clar, tenir més d'algú no vol dir que l'utilitzem més, perquè el cos utilitzarà el que necessita.
Com deies abans amb la proteïna.
Ah, exacte. Per tant, prendre carnitina, aquestes dosis de 1.500, avui dia no ha demostrat que tingui un efecte important sobre la pèrdua de greix. I això ho han de saber, perquè és un producte molt venut, jo crec que seria dels més venuts per perdre pes, i a dia d'avui no ha demostrat, sí, és un tònic cardiovascular, o sigui, no, no, però és que ho podem fabricar, i ho fabriquem molt fàcilment, la carnitina.
Per tant, no, si aneu apurats de diners, o no us voleu llançar, que és una idea encara millor, no cal gastar-se els diners amb la carnitina, perquè
bueno,
la qual, que fabriquem no? ja és suficient per fer la feina que fa. Més, 4.
Doncs els suplements són substitutius d'àpats. Jo menjo malament i m'aprenc càpsules d'omega 3, m'aprenc complex vitamínic i mineral, m'aprenc
batut de proteïna
i amb tot això que em prenc em cobreix lo malament que menjo.
Clar, perquè ja he menjat greixos, he menjat proteïna, tinc vitamina,
exacte.
No?
Exacte. De fet, avui dia pots comprar suplements de verdura.
La dieta de l'astronauta seria
això,
no?
Si menges càpsules de verdures i això diuen que ajuda, ja que no menges verdura, doncs t'ho prens amb càpsules. Home, vivim en un país que afortunadament tenim una bona disponibilitat d'aliments. Per tant, mai un suplement pot cobrir una alimentació. Entre altres coses, perquè quan nosaltres mengem aliments, els aliments tenen molts nutrients i aquests actuen en sinergia, es potencien uns als altres. Per tant, mai un producte sintètic serà exactament igual. Pot anar bé, evidentment, una persona desnutrida que prengui suplements de proteïna li ajudarà a reduir la desnutrició. Mm-hmm. Estem d'acord. Però mai pensar que una suplementació encobrirà possibles mancances. El que has de fer és millorar l'alimentació. I si no és possible, per el motiu que sigui, llavors mirem quin suplement pot anar bé, en quin moment l'hem de prendre. Però al pensar que bueno, prendre suplements encobrirà una mala alimentació, home, això no és del tot correcte.
Molt bé. Per tant, el suplement sempre és l'última opció, mai la primera. Sempre intentem Exacte. Arribar a tot a través de l'alimentació. Quantes en queden de mites?
Bueno, jo tinc aquí per un carro.
Dic, perquè si us podem seguir la setmana que ve.
O sigui, que tinc aquí, he vingut amb els deures fets. O sigui,
és que m'està agradant perquè estem explicant coses a més de...
Entre els mites, els errors de fa una setmana o dues. Carai, tu, escolta.
Fa un parell de setmanes, sí. Més, vinga, va, sí, que m'agrada molt.
Pues la proteïna fa mal al ronyó.
Aquesta l'he sentit molt.
Ah, aquesta també, no?
I no fa mal,
Però fixa't les contradiccions, no? Per una banda és proteïna, rendiment, i per una altra és, no, que si menges proteïna et farà mal al ronyó, no? O sigui, són absolutament contradictòries. El que és important, si tu et passes menjant proteïna, evidentment, sobretot si tens una patologia de base a nivell renal, pot agreujar. S'ha vist que pràcticament fins als 3 grams de proteïna per quilo de pes és segur. Això vol dir una persona de 70 quilos, fins a 210 grams per dia, estem parlant,
que
és una quantitat important.
Això és un culturista,
És bastant segur, no? Bueno, i una persona que perdi pes, potser també, però és bastant segur. Què passa? L'altre dia veia jo a un inqualificable per internet...
digues el nom!
Dient, per posar-se com un Madelman, 10 grams de proteïna per quilo.
10?
Per això dic que no li posarem nom a aquest individu. Això sí que pot provocar... O sigui, no cal que tinguis una patologia de base renal, perquè menjar 10 grams de proteïna per quilo sí que et pot provocar un problema important. Però sempre que parlem de xifres de 3 grams per sota, que normalment la majoria de gent necessita molt menys de 3, és bastant segur, a no ser que tinguis una patologia de base. Evidentment, si tu tens antecedents de patologia renal, cuidado, has d'anar amb compte amb la proteïna. Però això és un mite que també hem d'aprofundir. Per tenir-ho clar... demanar assessorament qualificat per, justament per arribar i no passar-nos.
Val. Per tant, que quedi clar, no està dient el Jaume que en algun, clar, en alguns casos l'accés a proteïna fa mal al ronyó, però és que si menges 14 tones de pastanagues també et fas malbé la salut.
Exacte.
Més enllà d'aquestes barbarites, és que Déu, m'he quedat al·lucinat. 10 grams, és que no sé ni d'on te'ls treus, pues a més
si,
a més.
Si et digui el número de visites del vídeo, et quedes de pedra.
Però és que jo necessito un quilo de proteïna al dia, pràcticament, per arribar a això.
Vaja,
és
en que resum, nois.
Vaig a passar el dia menjant proteïna.
Què? Mel i mató, arròs amb llet i el cafè no deshidrata. M'he quedat amb això jo. Meravellós.
Ja està, eh? T'has quedat amb això.
Sí, sí. Ara ja m'apuntaré. Matrícules gratis.
Sort que els oients i les oients això ho tenen diferent. Jaume, gràcies. Mira, seguim la setmana que ve, et sembla, amb els mites?
I tant.
Sí?
I tant.
Vinga, va, perfecte. Seguim nosaltres als Sants i Estalvis.
Sants i Estalvis. Salut i alimentació a Catalunya Ràdio.